Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues. Avui comencem amb dues abraçades a dos companys, a la Candela Figueres, que acaba d'acomiadar-se de tots vosaltres. Molts ànims, que vagi molt bé, Candela. I també a l'Andreu González, que ha deixat aquesta casa avui després de mesos de gran treball a la caravana i abans en altres programes de Ràdio Estel. Una abraçada, Andreu i Candela. Que el bon Déu es digni a concedir-nos una pluja abundant per regar i assaonar la faç de la terra. Aquesta és una de les pregàries per demanar la pluja que proposen els bisbes de la Tarraconense, organisme que inclou les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, per pregar tant de manera particular com comunitària. Els pastors de l'Església que fa camí a Catalunya se sumen així a la preocupació que tots tenim per la sequera i que ha obligat la Generalitat, com ja sabeu, a declarar l'estat d'emergència en bona part del territori. Des de la fe, els creients són cridats a confiar en el Déu que ens dona l'aigua, la de la pluja en aquest cas, l'aigua, element essencial per viure. Aquesta és la nostra notícia de portada d'aquest divendres, però abans el sumari amb altres notícies d'aquest 2 de febrer, festa de la presentació del Senyor o la Candelera, tot just 40 dies després de Nadal. Donem un cop d'ull a l'actualitat general, avui amb el Xavi Toscano. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui ha tancat l'ICE, el congrés més gran del món de l'audiovisual, que s'ha fet aquesta setmana a Barcelona i ha tancat amb xifres rècord de visitants. Des de dimarts fins avui han passat pels pavellons de la Fira de Barcelona 74.000 persones de 162 països diferents, segons xifres de l'organització. Es tracta, diuen, d'un creixement del 27% en comparació amb l'any passat. El dia amb més afluència va ser el dimecres. L'ICE, per cert, que ja ha confirmat que tornarà a Barcelona l'any que ve i que s'organitzarà dels dies 4 al 7 de febrer, una altra vegada al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona. Més coses a primera hora d'aquesta tarda. S'ha hagut de desallotjar preventivament un edifici de Valls per risc estructural després que s'esfondrés una habitació del primer pis. Per ara no ens consten ferits. Els fets han passat cap a les 3 de la tarda, al número 20 del carrer Muralla del Castell, quan el terra de l'estança s'ha esfondrat i ha caigut en un local dels baixos que estava buit. A hores d'ara, les dues dotacions dels bombers que encara hi treballen estan ajudant els propietaris i residents d'aquest immoble a treure les seves pertinences més essencials. I per últim, el jutge ha enviat a presó també aquesta tarda l'home acusat de matar la seva parella el cap de setmana passat a Torroella de Montgrí. L'home de 39 anys va ser detingut dimecres a Flaçà. El detingut s'ha acollit al seu dret a no declarar davant del jutge i, per tant, no ha donat cap explicació sobre els indicis que l'incriminen.
Gràcies, Xavi. També recordarem que se celebra aquest divendres, com cada 2 de febrer, la 28a Jornada Mundial de la Vida Consagrada, enguany amb el lema "Aquí estic, Déu meu, vull fer la vostra voluntat". La Catedral de Barcelona acollirà l'Eucaristia a 7:45 del vespre amb la participació dels consagrats i consagrades, presidida pel bisbe David Abadies i concelebrada per Javier Vilanova. La transmetrem en directe a Ràdio Estel. I el Papa diu que la missió en sortida a tots els racons del món ha de ser incansable. En el missatge per a la propera jornada missionera mundial, el Domund, que se celebrarà el 20 d'octubre i que s'ha fet públic aquest divendres, Francesc subratlla que el drama de l'Església és que Jesús continua picant a la porta, però que des de l'interior l'hem de deixar sortir. Després del bloc informatiu parlarem de cursos alfa i ens acompanyarà el responsable dels sopars alfa a la Basílica de la Concepció de Barcelona, Joaquim Nubiola. I les dues seccions dels divendres seran amb tots vosaltres. Parlarem de l'any nou xinès, aquest cap d'any del qual ha parlat aquest mateix divendres el Papa Francesc i que ha motivat salutacions aquests últims anys a les comunitats de l'Extrem Orient. I en sortida, que serà per conèixer les segones jornades per la interacció entre cultures del 2024, organitzades per Càritas Barcelona i pel Secretariat Diocesà de Pastoral amb Migrants. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David García a la producció, de la Paula Moreno avui a les vies de so, del Xavi Toscano a la redacció i la veu informativa, i de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. L'actualitat social i religiosa, cada dia a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
A Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya inviten tots els cristians, en una nota enviada l'endemà que la Generalitat hagi decretat l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat, a intensificar la petició pel do de la pluja que necessita tant la nostra societat, diuen. La invitació dels bisbes també és a valorar el do preciós de l'aigua i a fer-ne un ús responsable, com una expressió més del nostre compromís envers la conservació de la natura, portant endavant una veritable ecologia integral, així es diu en l'escrit. Alhora, els pastors catalans subratllen que la dificultat de la sequera és també una oportunitat per viure més conscientment l'austeritat, el valor del sacrifici personal, la generositat i la solidaritat. En la mateixa nota, els bisbes de la Tarraconense adjunten alguns suggeriments per afegir a la pregària, tant particular com comunitària. És un material elaborat pel sacerdot Joan Baborés, delegat de litúrgia del Bisbat de Girona i secretari de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia. Els pastors expliquen que, tenint en compte la conveniència de pregar en les nostres celebracions per obtenir del Senyor ben aviat la pluja necessària, que alleugi la falta d'aigua, que és també tan imprescindible per la vida i la netedat, han decidit proposar alguns models d'invocació a Déu. Recordem també que sempre que es pugui, per compatibilitat amb el dia, que no sigui una solemnitat especial, es pot celebrar la missa pròpia per demanar la pluja, ja prevista en el missal romà. Així, per dilluns, els bisbes proposen que es demani que el Senyor ens concedeixi la pluja per regar abundosament els nostres camps i boscos i omplir els embassaments. Per al dimarts, que la pluja abundosa regui els nostres camps i ens puguem alegrar dels béns de la terra. En el cas del dimecres, la petició és que Déu ens concedeixi una pluja abundosa i la bona anyada ens faci servir Déu amb alegria. I per dijous es pot demanar que Déu vulgui concedir als sembrats la pluja necessària. Pel que fa a divendres, la pregària és perquè se'ns concedeixin pluges abundants que ens proporcionin l'aigua que necessitem tant. Dissabte, perquè el bon Déu es digni a concedir-nos una pluja abundant per regar i assaonar la faç de la terra. I finalment, diumenge, perquè Déu ens concedeixi una pluja abundant per salvar les collites i poder superar l'amenaça de la sequera. També es poden trobar altres pregàries per la pluja en el llibre La pregària dels fidels, concretament a les pàgines 195 i 196.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema amb el lema "Aquí estic, Déu meu, vull fer la vostra voluntat", una frase del Salm 39, se celebra aquest divendres, com cada 2 de febrer, la 28a Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que coincideix cada any amb la festa de la Presentació del Senyor, la Candelera. Aquesta jornada recorda el do per a l'Església i per al món de les persones consagrades en la riquesa de maneres i carismes inspirats per l'Esperit Sant a través de l'escolta i el discerniment comunitari. Així ho destaquen els bisbes de la Comissió per a la Vida Consagrada en el seu missatge per aquest dia. Maria de los Ángeles Maeso, franciscana dels Sagrats Cors, ha assegurat que la Jornada Mundial de la Vida Consagrada és sobretot una celebració, una festa.
És una jornada d'alegria, és una jornada de joia, perquè és celebrar el que és més pregon de nosaltres, aquesta dedicació al Senyor, però més encara perquè és el Senyor el que un dia, però cada moment va dient, vine, i nosaltres podem dir, aquí estic, Senyor, el que tu vulguis, faci la teva voluntat.
La religiosa, en una entrevista a aquest programa, a Ràdio Estel, ha assegurat que la vida consagrada és sobretot una crida de Déu, com la que fa els qui trien també altres estats de vida.
És un convenciment de que el Senyor, merescudament, perquè l'ha volgut, t'ha cridat aquesta opció possible de la vida. Certament que el Senyor a tots ens crida alguna cosa, a tots els cristians, a totes les persones, tota la persona i a tots els cristians són batejats, ens crida a tots. Però aquesta opció possible de dedicar tota la vida al Senyor no porta només que a l'alegria. Certament que moment durs o de dificultat o de socials o de congregació o el que sigui, però en el conjunt, en el resum, és un moment de gos que no vivim sols.
Maria de los Ángeles Maeso participa aquest divendres al vespre a partir d'un 7:45 en la missa que se celebra a la Catedral de Barcelona i que transmet en directe a Ràdio Estel, organitzada per la Unió de Religiosos de Catalunya i la Delegació Diocesana per a la Vida Consagrada. Presideix el bisbe David Abadies i concelebra el també auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. Els bisbes inclouen en el lema de la jornada la pregària evangèlica amb l'actitud del qui està segur que ha estat cridat per Déu. Subratllen que així la persona consagrada pot dir amb plena consciència i llibertat a qui estic. Si aquest dijous parlàvem del missatge del Papa per a la Quaresma, aquest divendres ens referim a un altre missatge, el que s'acaba de fer públic des de la Santa Seu per a la Jornada Mundial de les Missions. El Papa diu que la missió en sortida a tots els racons del món ha de ser incansable. En aquest missatge per al Domun, Francesc subratlla que el drama de l'Església és que Jesús continua picant a la porta, però des de l'interior, perquè el deixem sortir. El pontífex assegura que l'anunci de l'Evangeli és urgent i universal, però s'ha de fer amb amabilitat, sense forçar ni fer proselitisme. En aquesta línia apunta que en un món esquinçat per divisions i conflictes, l'Evangeli de Crist és la veu dolça i forta que crida els homes a trobar-se, a reconèixer-se com a germans i a alegrar-se per l'harmonia entre les diversitats. En aquest missatge, per a la que és concretament la 98a Jornada Mundial de les Missions i que se celebrarà el 20 d'octubre, inspirant-se en el verset de l'Evangeli de Mateu, aneu i convideu tothom al banquet, el Sant Pare recorda que Déu vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat, i que la missió en sortida és cap a tota la humanitat, sense excloure ningú, per convidar-la a la trobada i la comunió amb Déu. El bisbe de Roma anima tothom a discernir davant les falses promeses de felicitat. Diu que el món proposa, de fet, els diversos banquets del consumisme, del benestar egoista, de l'acumulació, de l'individualisme, mentre que l'Evangeli crida tothom al banquet diví on regnen l'alegria, el compartir, la justícia, la fraternitat, sempre en comunió amb Déu i amb els altres. El Papa assegura que la invitació de Jesús és tan actual avui com ahir. Aneu i convideu. Recorda també que cada cristià està cridat a participar en aquesta missió universal amb el seu propi testimoni evangèlic en cada ambient, perquè tota l'Església surti contínuament amb el seu senyor i mestre a les cruïlles dels camins del món d'avui. Afegeix igualment que moltes vegades acabem sent una església que no deixa sortir el senyor, que el guarda com a cosa pròpia, mentre que Jesucrist va venir per a la missió i vol que siguem missioners. D'aquí la invitació a tots els batejats a redescobrir l'impuls i el zel missioner dels primers cristians que sentien la urgència d'anunciar l'Evangeli. Francesc afirma que l'anunci és universal i afecta totes les persones de qualsevol condició social o fins i tot moral. El pontífex observa que a la paràbola del banquet els servents van reunir tots els qui van trobar, bons i dolents. Els últims i els marginats són els convidats especials del rei, afegeix el bisbe de Roma. Tots són destinataris de la invitació de Déu i només cal dir sí a aquest do diví gratuït, acollint-lo i deixant-nos transformar per ell. El Sant Pare cita el decret Ad Gentes del Concili Vaticà II per recordar que abans de la vinguda del Senyor l'Evangeli ha de ser anunciat a totes les nacions. La reflexió sobre l'evangelització és particularment oportuna, segons el bisbe de Roma, en aquesta fase final del camí sinodal, dins de l'etapa entre el primer sínode mundial i el segon, que serà el proper octubre, i també coincidint amb l'any dedicat a la pregària en preparació per al jubileu 2025. La invitació és, conclou el Sant Pare, a seguir el camí cap a una església totalment sinodal i missionera al servei de l'Evangeli i a intensificar la pregària per la missió evangelitzadora i la participació en la missa. En el document, el Papa recorda que l'Eucaristia anticipa el do de la plenitud de la vida, de fet, com ja va ensenyar Benet XVI, que deia que el banquet eucarístic és per a nosaltres una anticipació real del banquet final. El Papa Francesc diu que no podem apropar-nos a la taula eucarística sense deixar-nos arrossegar pel moviment de la missió que, partint del mateix cor de Déu, vol arribar a tots els homes i dones.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Dos apunts més per completar el nostre bloc informatiu. El mil·lenari de Montserrat ja té un logo. El monestir acaba de fer pública la imatge que acompanyarà tots els actes i les diferents activitats que tindran lloc coincidint amb la celebració dels 1.000 anys de la seva fundació, la Fundació del Monestir de Montserrat, a més de totes les publicacions i tot el merchandatge que es començaran a produir a partir d'ara. El disseny del logo ha anat a càrrec de Carlos Ortega, dissenyador gràfic que treballa la imatge corporativa de Montserrat des dels anys 90. Amb un fons blanc, el logo pretén tenir una connexió directa amb la història del monestir. En una banda hi ha la lletra M, representativa com a número romà, simbolitzant els 1.000 anys, i a sota les paraules Montserrat, Monestir i Mil·lenari. Al costat, en el color vermell corporatiu de Montserrat, en fons blanc, la imatge icònica de perfil de la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha dues versions del logo, l'horitzontal i el vertical. El logo del Mil·lenari de Montserrat serà present a partir d'ara a tot el complex montserratí i es podrà trobar reproduït en els documents del monestir, cartelleria, papereria i altres, a més, diferents elements de marxandatge. Cal recordar que la celebració del Mil·lenari de Montserrat s'iniciarà el proper 8 de setembre, solemnitat del naixement de la Mare de Déu, i també la clausura serà el 8 de desembre de l'any vinent. Per tant, durarà aproximadament 14 mesos. I el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, ha demanat una major celeritat a l'hora de fer efectiu el traspàs de l'ingrés mínim vital a la Generalitat. A més, s'ha demanat que la modificació de llei de la renda garantida de ciutadania, ara en procés parlamentari, millori la situació de les persones més vulnerables. Eduard Sala ha explicat que les persones en situació de pobresa han de menjar o pagar l'habitatge avui i no poden esperar a demà. Càritas considera que el traspàs de la gestió a la Generalitat ha d'anar acompanyat de la creació d'una finestra única on les persones puguin gestionar les dues prestacions, l'ingrés mínim i la renda garantida, una simplificació dels tràmits o una major cobertura, en especial de les famílies amb infants a càrrec. Càritas també ha recordat que en el cas de l'ingrés mínim vital només arriba el 14,5% de la població catalana que podria rebre'l i que en el cas de la renda, tot i que la cobertura sigui major, només arriba al 43,6%. També han advertit des de Càritas que només un 8,2% de les famílies ateses per les 10 Càritas amb seu a Catalunya perceben o bé la renda garantida de ciutadania o bé l'ingrés mínim vital.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Els cursos Alfa ofereixen una proposta per explorar allò fonamental de la fe cristiana per donar resposta a les grans qüestions sobre el sentit de la vida. A la Basílica de la Concepció de Barcelona comença divendres vinent 9 de febrer un d'aquests cursos. Se'n fan molts arreu de Catalunya des de fa molts anys. Aquesta vegada 9 sessions d'una hora i quart, una per setmana. Volem conèixer aquesta proposta de la mà del responsable del sopars Alfa a la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona, Joaquim Nubiola. Senyor Joaquim Nubiola, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Ignasi?
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, ens pot recordar, a banda del que hem explicat breument ara, què són els cursos Alfa?
Bueno, els cursos Alfa, dins de la parròquia, estan dintre del pla de futur i estan englobats dintre tot el pla pastoral de la parròquia. I llavors són uns cursos, com tots molts ja saben, que en si van adreçats a gent que té inquietud o curiositats per conèixer el cristianisme. Uh-huh. Però també a persones allunyades de la fe, de l'Església.
Sí, sí, aquest és un tret característic, no? També persones que potser busquen, no? O potser tenen dubtes.
Tenen dubtes. I el que nosaltres més ens agrada és quan es venen ateus o agnòstics, però que sincerament volen obtenir una informació sobre el que és el cristianisme. Uh-huh. És on anem a buscar les persones nosaltres, bàsicament.
Sí, i dintre de les persones que responen, potser per altres experiències o pels qui s'estan inscrivint ara, quins perfils responen més a aquesta proposta?
Pues respon, sobretot gent de mitjana edat, a partir dels 40-50 anys. Uh-huh. Després fem un d'específic per joves, que és el mes d'octubre. Però aquest hi són el perfil de gent, i sobretot gent que tenen sobretot ha tingut problemes a la família o problemes a la vida i realment, però nosaltres el que demanem és que tinguin sinceritat per reconèixer que estan buscant i que tenen un problema. Uh-huh. És el nostre.
Sí, i com són les sessions? Quina dinàmica té? Perquè hi ha una mica de tot pel que tenim entès, no? Moments de silenci, moments formatius, moments de compartida, de convivència.
Exactament. Nosaltres el que busquem és, comencem puntualment a les 8:30 amb un sopar. Uh-huh. Que és l'acte social, diguem-ho així.
Sí, sí, per això es diuen sopars alfa, no? També.
Això mateix, sopars alfa. I la gent es coneix, es presenten, expliquen, i a base de sessions veus que va agafant una, van agafar una amistat, que és l'important, de que vagin agafar una amistat. Acabat el sopar, que dura uns 25 minuts, una cosa així, comença la xerrada sobre un tema, i els temes, si vostè ho coneix una miqueta, o el coneixen, són... ja es proposen com una gran pregunta, o sigui, només per dir-ho. El primer tema de tots, que és el cristianisme, és fals, avorrit, irrellevant. Aquest és el primer tema, eh? Ah, vol dir que això ja, el que no té una inquietud per conèixer-ho, doncs ja és el que busquen.
Comencem amb l'interrogant, no? Fent-nos la pregunta del milió, eh? El cristianisme val la pena?
Exactament. Bueno, i es respon. I llavors, una vegada acabat la xerrada, hi ha el debat, que és la part més important del que és el sopar alfa, el debat dintre de la taula. Les taules hi ha dos, un moderador i un altre acompanyant, que únicament moderen la taula, no intervenen per res. Només parlen ells, no es pot criticar, no es pot donar cap resposta ni fer cap ús de dogmatismes i coses així. Però fixi's bé que nosaltres acabem puntualment a les 10, i el problema és acabar, a les 10.
Sí, sí, que s'ha de fer i no sempre és fàcil, oi?
No, perquè comencen a xerrar i, bueno, i el problema d'acabar-ho. Sí. Però l'important del curs alfa són les 9 sessions. Molt bé, llavors els proposa que formin part dels grups de connexió. O sigui que si puguin anar incorporant a la parròquia, que puguin formar comunitat. Això ja és més difícil. Clar. Però, bueno, així i tot ja anem tenint grups de connexió. I així aquests es reuneixen a les cases particulars, no a l'església encara, eh? Encara a l'església no, perquè són gent allunyada, a l'església ja és un pas posterior, eh?
Molt bé, per tant, es tracta d'oferir-los algun incentiu, algun estímul que els ajudi a comprometre's en un futur, no?
Això mateix.
I els...
Sí, dic, no,
anava a preguntar-li als participants, especialment si busquen Déu des de l'allunyament o des de la no creença fins i tot, com acostumen a reaccionar després de la primera o les primeres sessions?
La cosa impressionant que jo em quedo parat, i per això tens ànimos de fer-ho, és que no coneixen l'Església. Es queden parats, es pensa que som gent estranya, nosaltres. I el primer que et diuen és, oi, sou gent normal... Fixi's vostè com estem d'allunyats de la societat.
Sí. Ai, si no són tan estranys, no? És el primer...
No, jo pensava que no, però si és una cosa normal, vull dir, si sou normals vosaltres. I a més es troben amb gent que està allà, que els monitors, que un és metge, un altre és notari, un altre és abogat, vull dir que estan en una... Un altre és... Bueno, són... Tots tenen la vida... Actuen dintre del món com persones normals, eh? I es queden parats, es queden parats. Això és el que havien... Em va causar al principi més... va frapar més del que eren els sopars alfa de la gent que venia, eh?
Els sopars alfa, de fet, s'organitzen en molts àmbits, en molts llocs. N'hem conegut, a partir de l'experiència ja des de fa més de 20 anys del sacerdot Joaquim Meseguer i molts altres que han organitzat aquests cursos. Per tant, tenen una metodologia establerta, no? Que a més tinc entès que ve del món anglosaxó. I diguem-ne que hi ha, per tant, aquesta dinàmica comuna a totes les experiències. En el cas d'aquests cursos de la Basílica de la Puríssima Concepció, encara és possible inscriure-s'hi? Comencen divendres vinent o ja ho teniu ple?
El dia 6 ja tancarem les inscripcions, sobretot pel tema de preparar els sopars.
Clar. Cal saber quants hi aniran, qui seran, etc.
I nosaltres, màxim que fem ara, són 3 taules i cada taula són entre 6... 6 i 10. 6, 7 màxim, perquè és que si no la taula és llavors al final la gent no té la paraula i...
Clar. I els col·loquis no són enriquidors perquè no pot parlar tothom, clar.
Llavors són 6, 18 persones, 20 persones com a màxim a cada sessió.
I com es pot contactar amb aquests cursos alfa de la Concepció?
A través de la nostra pàgina web hi ha el puesto per inscriure's.
Molt bé, doncs buscant Basílica de la Concepció de Barcelona...
Web, entres i et pots inscriure. Si la inscripció ha copiat tot el tema de la protecció de dades, ho hem de fer amb molta cura, tot això,
sí,
les inscripcions.
Sí. Molt bé. I finalment li vull preguntar a Joaquim Nubiola, responsable dels sopars Alfa, la Basílica de la Concepció de Barcelona, si hi ha alguns moments que ens pugui posar breument com a exemple del que són les converses, la convivència entre els participants. Hi ha alguna situació que sigui especialment enriquidora o formativa?
Et queda esperat, perquè la gent et queda esperat, encara que sigui gent que declaren que no tenen fe o que no han cregut en res. Jo crec que tothom surt després durant les gràcies, del curs, eh?
Sí, sí.
I realment la temàtica és impressionant, i cada vegada, jo que sento les conferències, cada vegada vas aprenent coses, però el més d'això del públic que ve, bueno, de les persones que venen, és que surten contents. Després, perseverant o no perseverant, això ja és una altra cosa que no...
Però com a mínim els agrada l'experiència i l'agraeixen.
Agrada molt, els agrada l'experiència, i sobretot es veuen que és una cosa que, vull dir, que està a l'abast de tothom i tothom hi és capaç. Però clar, la gent es comença, hi ha un dels temes que també que agrada molt, que és per què i com llegir la Bíblia.
Uh-huh.
És que no sabien, la major part de la gent, ve gent que són creients, però busquen també profunditzar en la fe. Això és un altre tema. Però el bonic són tota aquesta gent que ve sense tenir una inquietud, eh?
Sí, sí, buscant a veure què els pot donar aquesta experiència compartida. Ho deixem aquí, però recordem que des de divendres vinent 9 de febrer i durant 9 sessions d'una hora i quart setmanals hi ha aquest curs Alfa a la Basílica de la Concepció. Fins dimarts vinent, dia 6, encara es poden fer inscripcions a la Basílica de la Concepció. Una abraçada, senyor Joaquim Nubiola, responsable d'aquest sopars Alfa. Fins una altra.
Molt bé, fins una altra, gràcies.
De seguida, el nostre temps de diàleg i la secció en sortida.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Temps de diàleg.
S'està celebrant aquests dies l'inici del cap d'any xinès, del nou any, que se celebra no només a la Xina, sinó en general a l'extrem orient. Aquest mateix divendres, el papa Francesc ha demanat a una representació de la Federació Itàlia-Xina que s'arrisqui sempre en el camí del diàleg, amb motiu del que és ara el desè aniversari del naixement de les celebracions de l'any nou xinès. Francesc ha rebut al Vaticà els membres de l'organització que vol promoure el diàleg entre els dos països, en aquest cas, afrontant els reptes, diu el pontífex, de la integració cultural, l'educació, el fet de compartir els valors socials i molts altres. Ha expressat el seu desig que el coneixement recíproc faci créixer l'acceptació i l'esperit de fraternitat. També ha comentat el bisbe de Roma que el coneixement mutu entre les comunitats italiana i xinesa pot contribuir a augmentar l'acolliment recíproc i l'esperit de la mateixa fraternitat. Aquest ha estat el desig expressat pel papa davant d'una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure els intercanvis econòmics, polítics i culturals, com dèiem en aquest cas, entre Itàlia i la Xina, i alhora augmentar l'intercanvi d'idees, persones, béns, serveis i capitals entre aquests dos països. La federació també organitza esdeveniments amb motiu de la celebració de l'any nou, una commemoració que es viu igualment a Catalunya, concretament, per no coincidir amb els Carnestoltes, des del 21 de gener passat i fins aquest mateix diumenge 4 de febrer. El Sant Pare, que ha saludat de manera constant, la comunitat xinesa enviava ara ja fa uns anys aquesta salutació que ara sentirem els qui celebren el que també s'anomena l'any nou lunar, la majoria xinesos.
En l'extrem orient i en diverses altres parts del món...
A l'extrem orient i en diverses altres parts del món són molts milions d'homes i dones els qui celebraran el cap d'any lunar.
El capodanno lunare. Envio a loro...
Els envio la meva salutació cordial amb el desig particular a les famílies que siguin lloc d'educació en les virtuts de l'acollida, de la saviesa, del respecte a qualsevol persona i de l'harmonia amb la creació.
Del respecte per ogni persona i de l'harmonia amb el creador.
Invito tothom a pregar també per la pau, pel diàleg, per la solidaritat entre les nacions, uns dons més necessaris que mai en el món d'avui.
Doni quanto mai necessari al mondo di oggi.
El papa ha expressat, també en la reunió d'aquest divendres amb la comunitat xinesa present a Itàlia, el seu reconeixement per les múltiples iniciatives que, segons diu, volen promoure el diàleg entre Itàlia i la Xina, afrontant els reptes de la integració cultural, l'educació i els valors socials que cal compartir. El pontífex ha animat a continuar amb el camí emprès i a perseguir aquests objectius amb un compromís generós. Després ha agraït a l'Acadèmia d'Arts Marcials Xineses de Vercelli unes danses folklòriques que han ofert davant del Sant Pare, inspirades en el lleó i el drac, que en la tradició del poble xinès pretenen expressar el desig que l'any nou sigui fructífer i ple de bé. Els acròbates, segons ha precisat el papa, estan especialitzats en exercicis i espectacles audaços d'alt risc. A partir de l'observació d'aquesta dansa, el pontífex ha desitjat a tothom que sàpiguen arriscar-se sempre, com dèiem abans, en el camí del diàleg, convertint-se en acròbates de la pau i de la fraternitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Avui sortim a conèixer les segones jornades de l'Església de Barcelona per la interacció entre cultures organitzades pel Secretariat Diocesà de Pastoral amb Migrants i també per Càritas Diocesana de Barcelona. Entre altres col·lectius també hi entren el lloc de la dona. I seran concretament des d'aquest dissabte 3 de febrer i fins diumenge de la setmana vinent, dia 11. Hi haurà una conferència sobre la migració des de la mirada de la doctrina social de l'Església, amb la participació de persones migrants i teòlegs. També una activitat lúdica des de la diversitat, en aquest cas el dia 10, i una missa intercultural, la celebració dominical del dia 11 amb la participació de les diverses parròquies i comunitats personals de Barcelona, oberta en aquest cas a tota la diòcesi, diumenge 11 de febrer a les 5 de la tarda a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. En parlem uns minuts amb Joan Cabot, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i director del Secretariat de Pastoral amb Migrants de l'Arxidiòcesi. Mossèn Joan Cabot, benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, com definiria vostè aquestes jornades amb el lema enguany lliures d'escollir si migrar o quedar-se? Paraules que ja ens proposaven un dels seus missatges al papa Francesc.
Sí. Aquestes jornades celebrem la segona edició. L'any passat vàrem fer les primeres sense saber massa si hi hauria una continuïtat. Però bé, tot i que hi va haver algunes coses a millorar, vam veure que era un moment important i una bona oportunitat per això, per fer una mena de mostra de diverses activitats i entitats que ens poden ajudar doncs, a percebre aquesta diversitat que està a la societat i que també està, esclar, a l'Església. Uh-huh. Aleshores, aquest lema d'aquest any, igual que l'any passat, l'hem agafat del missatge del Papa, que fa cada any al setembre, a finals de setembre, hi ha una jornada mundial del migrant i del refugiat, sí, en el qual el Papa fa un missatge que té un tema, un títol, i aquest any, el passat any, diguem, el 23, era aquest lema, lliures d'escollir si migrar o quedar-se. Uh-huh. Que unes paraules que fan referència a aquesta realitat que a vegades no en som del tot conscients, de que els migrants, les persones migrants, que de fet hauríem també de deixar de dir-ne migrants, perquè el migrar és un accident d'un temps breu, però no és el que defineix la persona, però en tot cas la persona que en diem migrants, moltes vegades en un percentatge molt elevat fan un camí de migració que no és voluntari, que és forçat. Això ho hem anat veient, doncs, també últimament, no? Per qüestions econòmiques, per violències, per discriminacions, per pobresa, per moltes situacions, no? Uh-huh. Per canvi climàtic. Aleshores, bé, ens agrada, doncs, posar en valor aquesta realitat que tenim ja d'aquestes persones entre nosaltres i també d'una mica aprofundir i acostar-nos a les circumstàncies que els han fet migrar, marxar del seu país, de la seva gent, per poder trobar una vida, doncs, com buscaven a un altre lloc.
Sí, sí.
Aquest és el motiu, una mica.
Efectivament, i persones que tenen tot el dret de viure, de ser acollides, d'integrar-se. En tot cas, pel que se sap, sobretot en aquest període, des de les jornades primeres, l'any 2023, fins a aquestes, què observa l'Església sobre les principals circumstàncies que motiven les persones a migrar, no?, i a trobar-se ara entre nosaltres? Suposo que desesperació a nivell econòmic, problemes socials al país, conflictes també...
Sí, no m'atreveixo a fer una mica de descripció gaire detallada, però és evident, els mitjans de comunicació ens porten cada dia les situacions, no? A vegades veiem només la imatge des de lluny, no? I el que hauríem de poder fer és acostar-nos una mica a aquesta realitat, a veure que no és una onada, no és un col·lectiu, no són migrants així en genèric, sinó que són persones amb unes històries, amb unes famílies, amb unes circumstàncies, i aquí, en tot cas, al nostre país, tenim, doncs, la presència ben propera de la situació a les Canàries, al sud, a Andalusia, doncs, on arriben pasteres cada dia, no?, pràcticament. Això, més que veure com una amenaça, primer de tot ens hauria de fer plantejar com és que la gent arrisca la vida per marxar del seu país, no?, amb unes esperances molt poc clares de tenir èxit. Aleshores, bé, això mateix, doncs, vol dir, doncs, que a la part del centre d'Àfrica, l'Àfrica subsahariana, hi ha una situació de pobresa endèmica, de violències, de situacions desesperades, que també passen a Amèrica, no?, Amèrica amb tot el tema de la frontera amb els Estats Units, tot el centre Amèrica, que és un continu de corrues de gent, doncs, que busquen arribar als Estats Units, i passa a l'Àsia, passa des de l'Orient Pròxim. Mm-hmm. Ara amb les guerres també, doncs, s'accentua, no és només la pobresa, el canvi climàtic que produeix, doncs, com veiem aquí també a casa nostra, sequeres i manca d'aliments, no?, sinó també les violències, les guerres, no sempre, diguem-ne, si és una mica espontània, sinó que tenen uns motius, moltes vegades també econòmics, polítics... Bé, tota una situació molt, molt complexa. No podem fer una anàlisi, però sí que veiem que les conseqüències són gent que arriben a casa nostra en una situació desesperada i que des de l'Església i des de la societat hauríem de trobar, doncs, una manera, doncs, humana, humanitària, d'acollir.
Uh-huh. Anem a repassar aquestes dues grans convocatòries, entre altres activitats d'aquestes segones jornades per la interacció entre cultures. A la parròquia de Santa Anna, Hospital de Campanya, dimecres, dia 7, a les 7 de la tarda, aquesta conferència sobre la migració des de la doctrina social de l'Església, amb diferents migrants i teòlegs, si em permet, sí, repetir la paraula migrants, persones que estan entre nosaltres, forçades a migrar, no?
Sí, aquest any, l'any passat van ser molts actes, també com aquest any, però molt sense jerarquitzar massa, una mica va ser un poti-poti, diguem-ne.
Sí.
Aquest any hem volgut, després de la revisió de l'any passat, de marcar-ne alguns com a més centrals. I un és aquest que diu vostè, de la una taula rodona, més que una conferència, que serà el dia 7, dimecres a la tarda, a les 7, a Santa Anna, a l'Hospital de Campanya. I així serà una taula rodona en què hi haurà part d'alguns testimonis que, en concret, puc parlar ja, doncs, una noia colombiana, una noia musulmana del Marroc, segurament que un voluntari també que fa un treball d'acollida, i hi haurà dues persones que són experts una mica. Un és el director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, Xavier Gómez, que serà una mica un panorama de la situació que ell veu de la vulneració dels drets humans al nostre país, no? A Espanya, una mica a les fronteres, doncs, el que està passant. I després en Joan Costa, com a teòleg, expert també en doctrina social de l'Església, farà una mica una lectura des de la doctrina social, una mica també convidant-nos, doncs, a actituds concretes de cara a fer el que podem, que no és solucionar el problema, però sí, doncs, donar una mica de suport, d'escalfor a aquesta gent, doncs, que arriben entre nosaltres.
Doncs un acte.
La taula que pretén això, no? Conèixer una mica les experiències i una mica motivar els que hi assisteixin, doncs, a quines actituds, quines accions podem fer nosaltres per pal·liar, ni que sigui una mica, aquestes situacions, no?
Recordem, acte, suposo que obert, a l'Església de Santa Anna, el dia 7 a les 7, fàcil de recordar, dimecres vinent. I després hi ha l'activitat lúdica de dissabte, dia 10, d'11 del matí a 2 del migdia, al Jardí dels Tarongers, del carrer Elisabets, número 8. En què consistirà aquest compartir la diversitat?
Sí, una mica... Volem que el tema és diguem-ne, dramàtic, però volem viure'l també, doncs, amb una certa capacitat lúdica, no? I aquesta jornada pretén ser una trobada familiar. Convidem a famílies, a pares amb canalla, catequistes, infants de catequesi, a venir amb una trobada que serà de 3 hores. Hi haurà diverses activitats, no? Des de alguna aportació més de la situació dels països d'origen, però també una mica, doncs, una mica d'exposició del que fan les comunitats estrangeres de Barcelona, doncs, a nivell, doncs, de música, segons que hi haurà dansa, hi haurà jocs pels infants, hi haurà contes que ens poden acostar a aquesta realitat de la migració, hi haurà teatre, hi haurà... Bé, encara estem en un acte que està una miqueta encara així amb bastança, però hi haurà molta participació segurament d'entitats que hi faran la seva activitat, i esperem que també molt públic, molta gent, doncs, que pugui patir. No cal venir 3 hores, una estona al matí del dia 10, allà aquell jardí dels Tarongers, que és molt bonic, allà al costat del MAC. És un lloc molt desconegut, a la ciutadania, és un pati molt, un jardí molt bonic, i allà crec que farem una activitat molt atractiva per famílies i per passar-ho bé tot descobrint una realitat, doncs, molt, molt dramàtica.
Doncs certament és un lloc que, efectivament, com vostè diu, està com amagat, perquè no és de pas, però molt ben situat, al cor de la Barcelona Vella, a prop de la plaça de Catalunya, de la Rambla, del carrer Pelai. Allà s'hi pot acostar qui vulgui dissabte al matí, dissabte dia 10. I finalment aquesta missa intercultural, així es diu, no? Celebració dominical en diverses llengües, suposo que... Digui.
Exacte, sí, no, que és una missa que en diem intercultural per fer referència al sentit de les jornades, però de fet és una missa, diguem, de ritus catòlic llatí.
Sí, sí, ho hem entès, eh? Sí, sí.
No, esclar. Però no, amb participació i també amb gestos i signes potser una mica diversos, i amb participació sobretot de les comunitats personals, que són aquelles comunitats que estan constituïdes a Barcelona per atendre gent d'un país, d'una llengua, d'una cultura, que n'hi ha un munt, n'hi ha una quinzena de comunitats, no? Potser molt desconegudes, i realment tenen molta població i molta joventut, també s'ha de dir, no? Hi ha tant les comunitats europees, doncs la francesa, la italiana, l'alemanya, la polonesa, la ucraïnesa, que és de rito oriental, però també comunitats de l'Orient, del Vietnam, del Líban, recentment l'hem una mica començat a acompanyar, de Filipines, que són molt importants a Barcelona, també d'Àfrica hi ha diverses comunitats, la guineana, que és molt important, però d'altres països, de Sud-amèrica, ja ho coneixem, doncs, que hi ha molta més realitat. Bé, és una missa que pretén, doncs, també ser una mica expressió de tota la diversitat que l'Església de Barcelona voldria, que no fos un accident o no fos una anomalia, sinó fos una cosa acceptada i viscuda com quelcom que ens enriqueix a tots i que ens fa, com deia el Pau fa un parell d'anys, doncs ens fa descobrir un nou nosaltres. Tots som Església de Barcelona i tots podem celebrar junts, ni que sigui un cop a l'any o dos, aquesta l'Eucaristia, no?
L'Eucaristia, diumenge, dia 11, la setmana vinent, a les 5 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer conversar amb Joan Cabot, que és el director del Secretariat de Pastoral amb migrants de l'Arxidiòcesi de Barcelona. aquestes jornades doncs, van començar l'any passat. Espero que aquella aventura de l'inici tingui continuïtat en positiu, eh? En positiu, és a dir, perquè les persones se sentin acollides i els cristians sentim una riquesa en aquesta diversitat, no?
Exacte. Nosaltres el nom aquest de Pastoral en Migrants ens costa de dir-lo perquè una mica ens coneixem com amb el subtítol, diguem-ho així, Caminem junts en la diversitat.
Molt bé, doncs així.
Amb el sínode ens ha ajudat també doncs, a posar en valor aquest nom.
Molt bé.
Amb això, Caminem junts
en la diversitat
i esperem trobar-nos-hi tots.
Doncs així caminem. Gràcies, mossèn Joan Cabot. Una abraçada.
A reveure.
I fins aquí en sortida. Final en Sense Distància d'aquest divendres. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, és dilluns, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia.